Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Prenem en relleu des de COPE Catalunya i Andorra amb una reflexió sobre la prudència. I és cert que moltes vegades, i segurament fills o gent als qui advertiu, doncs us poden dir pesats. Em refereixo quan fent aquelles advertències de quan agafes el cotxe, doncs dir allò de vés amb compte, tingues cuidado, no corris, vigila el que fa, sigues prudent, sobretot quan mitjans oficials, doncs jo què sé, com Mossos, com Protecció Civil, doncs donen les alertes, passeu però no deu passar. Bé, tot això encara doncs posa de manifest la prudència que hem de tenir pràcticament a qualsevol moment de la vida. Què vull dir amb això? Què vull dir amb això? Que pensem que les coses mai ens poden passar a nosaltres. Passen amb els accidents, passen amb moltes coses, no? És un pensament normal, no podem estar pensant tota l'estona que ens caurà alguna cosa al cap, no? Però sí que hi ha coses que són evitables. Parlo dels atropellaments ferroviaris. És una d'aquestes desgràcies que, ostres, fan molt de mal, molt de mal. De fet, de tots els atropellaments ferroviaris que hi ha a Espanya durant aquest any, 2023, el que portem, que són 100 i pico, penso, 103 concretament, el 50% s'han produït a Catalunya. Això diu molt de moltes coses. Primer, de la que hem d'estar sempre a la prudència, sempre a la prudència, i després de la situació de com està construït tot això, que igual també tenim un problema, no? Que a vegades la gent necessita un obstacle per no passar. Sembla mentida, però és així, eh? El sentit comú ens diu que no hem de travessar les vies, però si no hi ha un obstacle, les travessem. Parlarem d'això. Però abans de donar la benvinguda o parlar dels serveis, hem de fer un minut de record a una persona que avui ens ha deixat. Petit homenatge per l'Amado Jaén, que va morir ahir dimarts als 74 anys, víctima d'un càncer. És membre del grup Los Diablos, va ser el seu baixista i creador de temes com Un rayo de sol, Fin de setmana, aquesta que sona, el Oh, oh, Julia, la Calorado, el Rosana. Doncs bé, i a més va participar en el repertori de Toni Rosa. Un dels cracs dels 60-70 d'aquesta època on aquests grups triomfaven amb cançons com aquesta, com el Oh, oh, Juli. Amado Jaén, descansa en pau. Amb aquestes coses és que la persona, l'Amado Jaén, ens deixa, estem al condols a la nostra, a la seva família, amics i parents, però la feina queda. El temps que ens espera de cara avui, de cara a aquest cap de setmana, doncs us explicaré que la meteo que ens espera de cara a aquesta tarda, és que és molt difícil parlar d'això, perquè he de parlar del temps del diumenge, perquè avui, dimecres, demà dijous festiu, i divendres, per molts pont, fins i tot dissabte, bona part del dissabte, almenys entrat el dissabte, tindrem un temps magnífic, molt de pont, molt sol, i a més, penso que fins i tot ideal, perquè durant les hores centrals del dia tindrem una temperatura molt més que agradable, fins i tot estiuenca, podríem dir, entre els 28, 30 graus, 25, 30 graus en punts, i unes nits fresquetes, unes nits per dormir bé, per estar bé. És un d'aquests temps extremadament primaveral o extremadament de tardor, però massa extrem, potser. Això sí, de cara a dissabte tarda, ja diumenge, les temperatures baixaran, aquest anticicló que ens està fent la guitza doncs desapareixerà, fins i tot diumenge poden aparèixer algunes pluges al litoral central, és possible, i ja a partir de dilluns sembla que les temperatures estaran pel que toca de l'època. Ja dilluns agafarem una normalitat pel que toca. Això sí, si em pregunteu per avui dimecres, demà dijous i divendres, doncs sol, temps molt estable, temperatures diurnes amb caloreta i nits fresques. Això és el que ens espera. I de cara a la xarxa viària catalana, com ho tenim? Perquè avui tenim operació sortida, pràcticament. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, el trànsit a aquesta hora encara raonable, encara força estable i amb poques complicacions, només alguna incidència, sobretot de cara a les obres, que poden dificultar una miqueta més la mobilitat. En el cas de l'autovia 2, recordem el tram afectat entre Aiguaviva i Riudellots de la Selva, i també en aquesta zona, la C25, a l'altura de Riudellots de la Selva. Però, en tot cas, pel que fa al volum de trànsit, únicament parlaríem de tram més o menys habitual de la ronda litoral entre el Fòrum, Poblenou, aquesta zona, més endavant, Barceloneta, en sentit Llobregat. Recordem que està prevista una sortida de 460.000 vehicles entre aquesta tarda i demà al matí. Per tant, doncs, sobretot estar previnguts, amb molta prudència a l'hora de circular, i informar-se de com està l'estat del trànsit abans de sortir. És tot de moment. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs és un bon dia per conscienciar, per parlar d'aquestes coses, sobretot per conscienciar. Ja sabeu, si heu d'agafar el cotxe, i no ens cansarem de repetir-ho, prudència, paciència, tranquil·litat. Està molt bé anar-se de pont, marxar, però la paciència i la tranquil·litat és el més important de tot, tant per anar com per tornar. Aquesta és la millor cosa de totes, no? I els que comencin pont o tinguin pont, doncs que el gaudeixin, en aquest cas. Parlant d'accidents i parlant d'aquestes coses, ens posem en tema, però en plan ferroviari. El passat diumenge, dia 10 de setembre, l'ambient festiu d'una jornada vigília d'un dia festiu es va veure doncs, alterat doncs, per un d'aquests fets dramàtics que comentaven. Un tren de les rodalies de la R3 que cobreix el trajecte Barcelona-Puigcerdà atropellava diverses persones que estaven creuant les vies per un punt no autoritzat. El balanç terrible, 4 joves d'entre 19 a 22 anys van morir en aquest accident. Les víctimes doncs, anaven a un festival de música que celebrava Montmeló. Bé, d'entrada ha estat l'accident ferroviari més tràgic des de 2010. Aquell any, el 2010, fa 13 anys, la nit de Sant Joan, un tren va atropellar a Castelldefels, a la parada de la platja de la Castelldefels, a un grup de joves que creuaven les vies per anar a una revetlla. El resultat, terrible, resultat 13 morts i 10 ferits, la majoria d'edats entre 16 i 26 anys. Per això parlem de la prudència. Parlàvem de la carretera amb l'Eduard i ara parlem de a veure què fem, perquè sembla que ho fem coses de forma innocent i la tragèdia pot estar aquí. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Clar que sí, bon dia. Molt bé parlar de la prudència.
Accidents molt greus i a més, molt mediàtics per aquestes qüestions, sempre sí. Criden l'atenció, però també hi ha degoteig de víctimes individuals que deixen unes xifres realment preocupants, Sergi.
Sí, les xifres a dia d'avui són preocupants, especialment perquè fa referència a Catalunya. Perquè fa, doncs, als atropellaments ferroviaris, Espanya a dia d'avui registra 103 morts per atropellaments a tota Espanya. Però d'aquestes 103 víctimes, més del 50% són a Catalunya. Concretament, 53 han estat a Catalunya. La causa se parla molt, en aquest cas, de les característiques especialment de la línia de la costa, tant de Tarragona com de Barcelona, com també de Girona, per tres aspectes. Primer, està passant per nuclis urbans amb moltíssima població. Posteriorment, hi ha moltíssima proximitat de les línies cap als entorns urbans i, per tant, hi ha moltíssima facilitat d'accés. I també hi ha una multitud de passos a nivell que, evidentment, a tots no es poden controlar. Seria, per tant, aquestes característiques d'aquesta línia, no serien línies AVE, sinó la línia de la costa, una explicació, en aquest cas, més científica, no? Mm. Perquè Renfe també informa, de l'altre punt, que del 80 al 85% dels atropellaments no són accidents. L'atropellament de Montmeló sí que va ser un accident, en aquest cas una imprudència, també el del 2010, el que va passar a Castelldefels, però aquell degoteig de l'1x1 que tampoc s'informa, evidentment, amb detall als mitjans de comunicació, doncs, malauradament, en aquest cas és un altre problema molt més greu, que també n'han parlat aquí, però que no es tractarien d'accidents, sinó d'una voluntarietat per part de la víctima.
Seria un d'aquests episodis de suïcidis, d'intent de suïcidi, que en aquest cas, malauradament, arriben a bon port, i precisament ahir va ser el dia de la salut mental i és un bon què per també reflexionar sobre tot. Exacte. Això.
Per la facilitat de l'accés a les vies.
Correcte,
hi ha nuclis urbans
sí.
Molt poblats.
Sí, sí. En aquest cas, els accidents i les imprudències o els intents voluntaris per perdre la vida, doncs és una qüestió que tenim sobre la taula, que hem parlat moltes vegades, però no s'ha parlat tant de l'altra cara de la moneda, i precisament ahir també relacionat amb ahir, que era el Dia Mundial de la Salut Mental, és com queda el maquinista. El maquinista que porta un trasto de 150 tones, 170 tones, veu aquella persona, però no pot parar, perquè no dona temps físic a parar. La part del maquinista que no pot fer res, en aquest cas, només assistir, malauradament, com a testimoni, fent tot el que pot, Sergi, és també terrible, d'uns efectes psicològics importantíssims.
Se m'actiu durant molts anys d'experiència que no hagin passat per aquesta experiència tan traumàtica. Com tu molt bé acabes de dir, evidentment tothom sap que el tren és molt pesat i requereix un mínim de 500 metres per aturar-se. Aleshores, el maquinista de sobte veu que una persona entra a les vies que no pot, i no pot fer res, és a dir, no té en aquest cas cap mena de mètode per evitar el que ha de passar. I després també hi ha el que tu molt bé has explicat, el tema de la imprudència. Mm. Anem a recuperar un punt clau a Catalunya és Montcada i Reixac. A nivell ferroviari, les demandes veïnals són ja històriques de que es pugui arreglar d'una vegada per tot el soterrament de les línies a Montcada i Reixac, que són dues línies que travessen la població. Fa pocs dies, un maquinista va fer sonar 8 vegades el xiulet i la gent estava passant per davant del tren. Recordem que aquest maquinista, ja tan enfadat, va agafar, en aquest cas, la interlocució prèvia amb els seus passatgers i comentava el següent: no te desperdeci.
No, y de respeto para las personas que trabajamos todos los días. Todos los días. Señores viajes, éticas muy malas. Muy malas. Y pasen a tren y se dejan pasar para grabando a tren. Para grabando a tren. Pero ahora, al fin, retrasa toda la línea de la 2. ¿Son conscientes que los mal apretados de temps? ¿Que no podem estar muy infants constants? ¿Que está ya tico por tu lado? ¿Que ocurre la policía? ¿Para entrar al tren? ¿Qué hacen? Una mica de respeto a las morts. Una mica de respecte a les morts. No cal estar esperant dos minuts que passi el tren. Dos minuts. Quatre persones de 200 van morir. Fa un parell de setmanes. Una mica de respecte, sisplau.
Carai.
Sí, és la forma que ho diu, la manera tan indignat que està, i a part el que diu, no? Però és el com, perquè estava, doncs, en aquest cas, el tren a Montcada de Reixac, la gent anava passant per endavant, va ser 15 dies després de l'accident de Montmeló, amb les quatre víctimes mortals que hi fa referència, no? I ell diu, escolti, és que la gent m'està passant per davant del tren, que jo he de continuar perquè tinc el meu horari que no puc complir, i a més, doncs, 8 vegades el xiulet. El que tu parlaves anteriorment de les imprudències.
Doncs mira, precisament parlarem amb un maquinista que va patir un d'aquests accidents, va arribar a atropellar tres persones en aquest cas, ara ja està jubilat, treballava a la demarcació de Lleida, es diu José Luis Bravo i el tenim al telèfon perquè ens expliqui el seu què, el seu punt de vista. José Luis, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, José Luis. Bé, explica'ns la teva experiència, què va passar?
Home, jo soc un dels privilegiats que ha tingut menys entreposades d'aquest tipus, que jo només m'he, valga la redundància, només que m'he encarregat a tres persones. Uh-huh. Hi ha companys que tenen un bagatge però bastant gran. La meva residència, que va ser Lleida, sempre n'hi havia companys que havien tingut 8 i 9
atropellaments
i bueno, jo era dels que menys eren tres. Sí, però això que era una residència petita, que si agafes Barcelona ja, o Tarragona, ja és...
De fet, aquest any la situació és preocupant. De 103 atropellaments que hi ha hagut a Espanya, el 50% han estat a Catalunya. Però, José Luis, com va passar tu? Clar, suposo que veus la gent creuant la via al final, però el tren no dona temps a parar.
No és un cotxe. Un tren no és un cotxe. Un tren, el que menys són 150 tones. I per aturar 150 tones necessites bastant centenars de metres de parar. I la impotència que tens en aquell moment, no saps com reflectir-la i no saps què fer en aquell moment.
Clar.
Sempre utilitzes pues, els fons d'urgència, sempre fas alguna cosa que no té res. Són tot de sobte. I quasi tots els arrollaments aquests són de gent que vol deixar la vida i mira.
Clar, tu
són moments difícils. dius.
Ja, bueno. Tu allò en aquell moment, suposo que vas posar tota la teva part, posar el fre d'emergència, sí. però clar, com tu dius, necessites uns quants centenars de metres i la reacció, sí. per molt ràpida que sigui, no acabes de parar el tren.
No, és impotència total. Impotència total, és un soroll molt diferent a quan agafes pues, un mateix cotxe, o agafes un gos, o agafes el que sigui, una pedra. El cop que li dones a una persona és molt diferent. I, bueno, se te fica al cap i durant un cert de temps només que tens aquella imatge.
Ja.
Però bueno.
Tu, José Luis, és una situació, suposo, que dura. Vas necessitar, suposo, un recolzament psicològic davant de tot això?
Te l'ofereixen. Lo que pasa es que bueno, las personas humanas, cuando estás en un moment d'aquestos tan difícils, pues encara agafes una mica més de força i sempre dius, bueno, avui ho deixo, però demà o demà passat continuaré treballant i que sigui lo que
Déu vulgui.
No sé, te recuperes, quasi sempre te recuperes aviat. O no sigui que siguin ja, pues, nens petits o alguna cosa d'aquest tipus que encara és més forta la xoc que te donen.
Clar, quan passen aquestes coses, és inevitable, vull dir, si tens un mínim de sensibilitat que estiguis afectat, però clar, en el fons suposo que en algun moment has d'arribar a la conclusió que tu has fet tot el que has pogut fer, no?
Sí. És que no he pogut fer res més. És la persona a la que decidís ficar-se al damunt de la via i tu ets el que has donat el cop de gràcia, però tu no has tingut la cap culpa. No?
Ja.
És que podies dir, es podia haver pitat, és que podia haver fet alguna cosa que canviés d'opinió aquella persona, però no.
Impotència. I vas estar molt de temps afectat per això? Suposo que és una qüestió que no s'oblida mai, perquè ara mateix estem parlant, no? Però digue, com afectació d'afectar la vida, et va durar molt?
No, a veure, aquell mateix dia sí que estàs una mica neguitós, nerviós, i que inclús quan arriba la nit, pues, la imatge aquesta la tens al cap i dormir pues, lo passes no gaire bé. Però el dia següent, no sé, agafes una mica de força i dius, escolta, que és el meu treball, que tinc que continuar. I ara, n'hi ha companys que han tingut bestialitats, com aquell noi que se'n va portar a una vintena de gent allà a Castelldefels.
A Castelldefels, sí. Va ser un Sant Joan, ja, Sant Joan terrible, aquell, sí.
Exacte. Pues aquell noi ja no va aixecar cap. Aquell noi ja no va treballar més. Per què? Pues perquè jo era una barbaritat. Però és que va amb el sou, no? Que te pot passar històries d'aquest tipus. Però ja et dic que és el primer dia, no t'arrisques a continuar amb el tren perquè tens al cap només aquella sensació, aquell moment, i, esclar, perds el que has de tenir de vigilància en la circulació, ho perds. La immensa majoria de gent el que fa és demanar relleu aquell dia i a veure si el dia següent o l'altre ja pots continuar. No, l'empresa no te diu res, eh?
Doncs, José Luis Bravo, maquinista jubilat allà a Lleida, escolta'm, gràcies per haver-vos explicat la teva experiència en primera persona, molt amable.
Vale, pues moltes gràcies a vosaltres. Vale,
gràcies. Aquesta és la situació. Així que ens quedem amb tot això. Prudència, sempre i a qualsevol lloc, prudència. Bé, dit això, de seguida parlarem d'una notícia que es coneixia aquest mateix matí, que ja es va realitzar a principis de mes, i és que han detingut tres homes a Barcelona que van posar 7 artefactes explosius casolans. De seguida xerrem d'aquesta notícia, però abans anem a perdre pes de forma ràpida, natural, efectiva. El plan 1-2-3 es tu solución. ¿Por qué? Pues porque es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todo el mundo. Incluso si has superado los 50 o estás con la menopausa o la barriga cervecera porque vas a bajar de peso y volumen, combates el cansancio y vas a perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cruz. Muy buenos días.
Y además, Enriqueta, importantísimo, con registro sanitario, esto seguro.
Seguro.
Y si te parece, vamos a pautar las tres semanas, porque la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, a depurar, a reducir el abdomen, a olvidarnos de las retenciones, del hinchazón y a perder de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Cuidar la flora, mejorar la digestión, despedirnos del estreñimiento, levantarnos con la tripita plana, perder 2 kilos más y bajar 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, nos van a ayudar a captar la grasa donde esté localizada, eliminamos, seguimos perdiendo peso. El resultado en estas 3 semanas, pues que has perdido de 4 a 7 kilos. Si quieres tu plan 1-2-3, si quieres informarte, solo tienes que marcar ese teléfono 650-51-52-53, te lo llevaríamos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío, ¿eh? Y repito, importante, es natural, con registro sanitario, es económico y además los oyentes de COPE que nos llamen ahora, Cruz, a que tienen una oferta extraordinaria.
Sí, déjame que la diga yo, que la digo yo.
¿Dices tú?
Mire, si me equivoco me corriges. Con tu plan 1-2-3, ya sabéis que el plan 1-2-3 nunca viene solo, ¿eh? Van las 3 infusiones, la detox, la drena y la lipo. Detox, bien. Drena y lipo. Añadimos más, la faja cinturón, que es reductora y adelgazante por compresión y efecto sauna, que moldea, quema la grasa y además te protege de dolor la espalda. Van con el plan 1-2-3, las infusiones y la faja. Así que, ¿qué tienes que hacer? Pues es facilísimo, solo tienes que llamar a ese número que te ha dado Enriquete, que te repito yo, 650-51-52-53. Y oye, el plan 1-2-3 es económico, ya lo verás. Y los resultados en tu báscula, pues mira, de 4 a 7 kilos menos. Y este mes, recibe este mes con una figura 10. Bueno, el mes que viene ya casi, ¿eh? Con una figura 10. Así que, repito el teléfono, 650-51-52-53. Y es que, Enriqueta, no son batidos el plan 1-2-3, eso
no.
Que quede claro.
No son batidos, vamos a seguir comiendo. Por eso es drenante, te deshinchas, nivelas, además cuidas la salud, te nivelas el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Por fin vas a conseguir bajar de peso, por fin te vas a deshinchar, bajar volumen y esas rodillas y esa espalda pues recuperan su movilidad y sin dolor, sin efecto rebote, además no tienes que moverte de tu casa porque te lo llevamos a tu domicilio y solo tienes que hacer este pequeñito esfuerzo, marcar el teléfono, informarte ya y pedir tu plan. 650-51-52-53.
650-51-52-53 es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1-2-3, ahí está Enriqueta y todo ese equipo pues para atenderte y explicarte las bondades del plan 1-2-3. Así que tú decides si quieres bajar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, pues llama a ese teléfono. 650-51-52-53, voy a decir bien, 650-51-52-53, y consigues las 3 infusiones y la faja reductora que van con el plan 1-2-3 también, ¿eh? Enriqueta Patunets.
Patunets, també per tu.
Adéu, cuida't. Doncs després de parlar amb Enriqueta, de seguida doncs parlem amb la portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudés. De seguida també els Mossos faran roda de premsa sobre aquest tema, sobre aquesta detenció de 3 homes a Barcelona que van posar 7 artefactes explosius casolans. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en 2 ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, 10ª subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos y finalmente
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad, no? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Estoy aquí queriéndote, ahogándome.
Va ser durant entre el mes de juliol del 2022 i el passat mes de juny d'aquest any que aquests tres homes van presumptament col·locar set artefactes explosius casolans a Barcelona, afortunadament sense lamentar cap víctima mortal ni cap ferit, només amb danys materials, això sí, danys materials importants. Parlem del tema amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudés. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Bé, d'entrada és una bona notícia aquesta detenció d'aquests tres homes. Hi ha alguna dona, penso, també sota investigació. Però bé, el cas és que ja s'ha produït aquesta detenció la setmana passada d'aquests tres homes.
Sí, efectivament, tres homes d'entre 24 i 45 anys i també una dona, tots de nacionalitat espanyola. La dona està sent actualment investigada i com ha transcendit, no?, per posar artefactes durant un període comprès entre l'any passat, 2022, i aquest mes de juny del 2023, el que feien era posar artefactes casolans explosius a diversos caixers de Barcelona i algun comerç, cada cop amb una potencialitat més elevada, i el que feien després era difondre-ho a les xarxes. El que passa és que no reivindicaven aquestes accions per tal de no ser investigats, no? El que feien era senzillament feien les seves accions, i sí que d'alguna manera relacionem amb delictes d'estralls, amb delictes de danys i també tinença d'armes i explosius i contra la salut pública. I tot
clar,
i que...
però per fabricar això s'ha de tenir uns coneixements de química o física. Jo no sé si podria fabricar una explosió a casa meva sense tenir uns coneixements bàsics, no?
Sí, de fet, tenien uns coneixements tècnics molt, molt específics, no? I després, un cop analitzats aquests artefactes, també s'ha determinat que, amb tota probabilitat, tots aquests artefactes havien estat creats per la mateixa persona. D'aquí que es va començar a tirar el fil, no? El fil es comença a estirar a través de dues vies. Una, analitzant aquests artefactes, i que, com et deia, que són de fabricació casolana, però molt tècnics, i també després consultant les xarxes i consultant una mica l'adoctrinament que feien aquestes persones a través de la Dark Web.
És a dir, que hi ha algun motiu, perquè quin motiu, quin mòbil tenien per fer això? Perquè ho feien en caixers i algun comerç, però ho feien i després ho gravaven i ho posaven a les xarxes. Però hi ha alguna sospita del per què?
Doncs, com et deia, són grups anarquistes violents, tot i que no ho han reivindicat específicament, sí. No han reivindicat qui eren, però és així, i són persones, eren de nacionalitat espanyola, un d'ells, el seu pare, és italià, però igual que han estat atacant o generant aquestes accions aquí, podrien haver-ho fet a qualsevol punt d'Europa. Vull dir que al final és, són antisistemes, el seu ideari, i el que els importa és fer mal allà on sigui. Vull dir que al final no hi ha un motiu més enllà d'aquest, no?, de l'anarquisme violent.
Mm. Llavors, en aquest cas, estan retinguts, han sortit en llibertat amb càrrecs. Quina és la seva situació ara mateix?
Doncs van passar en llibertat després de declarar el dia 6 d'octubre.
Bé, el cas és que d'entrada només, afortunadament, aquests artefactes només han fet dos destrosses materials, no s'ha de lamentar doncs, cap ferit ni cap mort per tot això durant totes aquestes explosions. Aquesta seria una de les parts positives, entre cometes, del que podem parlar de tot això.
Sí, els danys materials, però poca cosa no són, ascendeixen a 80.000 euros. Però sí, evidentment, no hem de, sortosament, en aquest cas, no hem de lamentar víctimes.
Doncs, Imma, només cal felicitar els membres que han fet aquesta operació.
Efectivament. Això és una operació de la Comissaria General d'Informació i val a dir que aquesta investigació, aquest tipus d'investigacions, perdona, no són fàcils, en aquest cas, han hagut d'estar doncs, visionant més de 1.000 hores d'imatges en caixers automàtics perquè ens fem una idea de la magnitud de temps d'investigació, no? La inversió dels companys i companyes per poder resoldre aquest cas. Per tant, la nostra més sincera felicitació.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, gràcies per l'atenció i per les explicacions. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la situació, afortunadament. Ja veieu que hi ha gent per tot en aquest cas, eh? De seguida parlarem d'un cas d'aquests que toca la fibra i arriba a l'ànima. Que si et poses a la seva pell, ostres, ho pateixes. Marc Porto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
De què parlarem?
Doncs parlarem que aquest any es compleixen 2 anys de la mort d'Arnau Galindo, el jove promesa de la dansa, i parlarem amb la seva mare, que encara diu que hi ha moltes coses a resoldre i que falten respostes encara.
El cas és que ell va patir un accident de trànsit a Aràbia Saudita. Aquí és on està i erradica tot el problema perquè la cosa i les circumstàncies encara no estan clares. De seguida en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours eres joven más 60. Reserva desde solo 15 euros tu circuito por Jordania, Países Bajos, Irlanda, Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo con Viajes El Corte Inglés.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta setmana es compleixen 2 anys de la mort de l'Arnau Galindo, jove promesa de la dansa, va patir un terrible incident a l'Aràbia Saudita. I ara, més de 700 dies després, la família continua encara buscant respostes. Has parlat amb la seva mare, Marc Porto.
Doncs sí, amb la Rocío Alices, una mare que continua patint i vivint amb el dol de la mort del seu fill, precisament per aquesta manca de respostes dos anys després per part de les autoritats saudís. L'Arnau va viatjar com altres vegades a l'Aràbia Saudita per compromisos professionals relacionats amb la dansa i tot va succeir arran d'un accident de trànsit que la mare explica així.
En el dia de descanso propusieron hacer una excursión allí a una montaña que le llaman el borde del mundo, que está a unos 90 kilómetros de Riyadh. Es una parte desértica y montañosa, ¿no? Y el conductor, por lo poco que sabemos, nos han podido contar puntualmente, digamos, algún compañero o algo, y alguna cosa que la embajada nos envió algún pequeño papel que tuvimos que traducir nosotros porque era en árabe, decidió el conductor que no podía hacer una excursión nocturna, pero no sabe por qué. Él se tiró hacia abajo, se limpió de frenos por una montaña, se equivocó de camino y se cayó por un precipicio de 90 metros.
Mare meva.
El cotxe anaven 9 persones, tots els de l'interior van sobreviure, però en canvi els companys de nacionalitat italiana i també ballarins que anaven amb l'Arnau van morir. Tots menys un que va quedar greument ferit, encara que cap persona va resultar ser responsable o és considerada com a tal. El conductor en un principi va ser condemnat a un any de presó, però al pagar la fiança va finalment sortir al carrer.
La família de Nicolás, que són de Sicília, són els que me pusieron en contacto con su abogado, para que su abogado nos pusiera en contacto con un abogado de Arabia para que él llevara el caso de todos nosotros. Y desde entonces, pues bueno, la información es nula. Cada vez que le mandamos un WhatsApp por parte de la familia no hay contestación. Mi abogado está cansado de emails, de WhatsApp, de llamarlo, de pedirle por favor información. No nos ha llegado ni la condena, digamos, que hubo. No tenemos nada.
Terrible situació, eh?
Molt complicat.
És desesperant, sobretot quan arribes, i sobretot suposo que també tractant-se del país que es tracta la cosa no ha de ser fàcil, tampoc.
Exacte, i el resultat d'això doncs, no podia ser un altre que una família trencada, la de l'Arnau, i també la dels altres joves que no poden posar fi a aquest terrible capítol de la seva vida. Així és com la Rocío demanava desesperadament ajuda.
Necesito un SOS. Son dos años de incertidumbres, dos años de hacer teorías, dos años de intentar contactar con unos y con otros a ver qué se saca en claro. Y el único que nos dice, lo único que cuando nos ha contestado alguna vez en estos dos años, que creo que nos ha contestado al abogado de aquí, le ha contestado que creo que dos veces, las dos veces es que tengamos paciencia, lo cual nosotros le decimos que muy bien, podemos tener paciencia para el segundo juicio, pero el primer juicio ya está terminado. Y el primer juez ya está sentenciado. Entonces, todo ese papel, toda esa sentencia debería llegar a las familias, para que las familias supiéramos qué fue lo que pasó. ¿Me entiendes? Es desesperante. Ahora mismo como madre, pero como familia, desesperante.
Normal. Normal la situació i la situació perquè és una qüestió de desesperant. És veritat que accidents hi pot haver. Quan hi ha una negligència, com sembla ser que hi ha una negligència, doncs suposo que com a mínim el que s'espera doncs és justícia, doncs que s'aclareixi perquè aquestes coses no tornin a passar. Clar, hem de veure que hi ha una peça important aquí. Estem parlant de amb tots els aspectes. No vull dir que l'Aràbia Saudita ara sigui el que no és, però seguríssimament no funcionen les coses en aquests aspectes igual que funcionen a Europa. I aquí ja ens queixem, imagina't.
Sí, estem parlant d'un cas difícil que esperem doncs s'encamini perquè aquesta mare, igual que les altres, puguin fer el seu dol i tancar doncs aquesta situació, mala situació i aquest capítol terrible de la seva vida, de la mort del seu fill, i tant la mare de l'Arnau com els altres companys italians també que passen per la mateixa situació.
Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Una història que, si empatitzes i es fiques a la seva pell, doncs, ostres, Déu ens lliuri de veure'ns en una situació semblant, perquè s'ha de patir moltíssim. Malauradament, això passa. Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir, a escoltar i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Tancarem arrere des de Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'una cosa que parles i el dia següent està pitjor. Em refereixo als lloguers, em refereixo als preus dels pisos. Avui parlem, oh, que cara és de los pisos. Però és que demà tornarem a parlar, bueno, demà no que és festiu, però divendres tornarem a parlar i encara pugen més. De seguida en parlem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.